Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvinguts als camins de la música.
Let's go a driving in the park just like the grown-ups do. In a go-kart game we will dash away, there'll be room for just us two. We don't need an automobile, for style we will not strive. Better clear the track when our whips we crack as our prancing boats we drive.
Won't you be my playmate? Be my playmate.
We know. In a shady walk we will laugh and talk like my sister and her ball. On a bench we'll linger a while and spoon with no one near. We'll watch and wait till the hour grows late and the moon and stars appear. Won't you be my playmate? Be my very best friend.
I'll give you all my very best toys and all my money to spend.
That you and I get married, a secret that will be.
I want a little sweetheart just like you. Don't you want one like me? Won't you be my playmate? Be my very best friend. I'll give you all my very best toys and all my money to spend. Let you and I get married, our secret that will be. I want a little sweetheart just like you. Don't you want one like me?
A finals del segle XIX, a Nova York i a la costa est dels Estats Units es sentien músiques tan dolcetes i caramelades com aquesta que acabeu de sentir. Malgrat això, al sud dels Estats Units estava gestant una revolució musical.
Thank you.
Acabo de escoltar el Rusty Rack, una gravació d'un instrumentista de banjo, el Wes Osman, de l'any 1901, que, com podeu veure, encara que sona encara música folklòrica absolutament, del, diguem quasi de l'oest americà i del sud americà, ja feia aparèixer la paraula rag i tenia unes altres característiques que després anem a comentar.
Thank you.
Heu escoltat dos racks de... El primer és el diu St. Louis Rack, està gravat en 1906 per la banda d'Arthur Pryor, i el segon es diu Dill Pickle Rack, està gravat en 1908 i està gravat per el combo de Chris Chapman. Evidentment estem parlant d'una forma del jazz, és evident. Estem parlant en concret del naixement del ragtime. El jazz com a estil musical naix en l'eclecticisme musical dels afroamericans, i en ell pues, conflueixen tant les tradicions de la música popular de la part del sud dels Estats Units com les tradicions dels afroamericans de l'Àfrica Occidental, com les músiques populars i clàssiques europees del segle XVIII i XIX, el folklore dels immigrants als Estats Units, etc, etc, etc. Tot això va tindre un lloc de confluència estratègic, diguem-ne, en un moment donat i en un lloc donat. Eixe moment va ser el final del segle XIX i eixe lloc va ser les ciutats fonamentalment de Nova Orleans i de Saint Louis. Les dues peces que acabo d'escoltar pertanyen a segurament el compositor més il·lustre, diguem, del ragtime, no? Era Scott Joplin, i les peces que heu escoltat es varen publicar en 1899 en paper, diguem, en partitura, encara que les versions que heu escoltat del mateix Scott Joplin estan gravades evidentment en una època molt posterior. Es nota perfectament per la qualitat de la gravació. La última que hem escoltat, la Maple Leaf Rag, és segurament el rap més famós de tot el temps, almenys de tota la primera època, i de fet molta altra gent el va interpretant, com per exemple l'intèrpret que anem a escoltar a continuació. Escolteu i vegeu les diferències en la forma de tocar.
Thank you.
podeu observar, la diferència en la forma d'interpretar és molt més, diguem-ne, animada, molt més hot, que diuen els americans, molt més calenta en el cas de l'última interpretació que hem sentit, i de, vamos, de les dues últimes interpretacions del piano que hem sentit. La primera era el mateix Maple Leaf Rag de Scott Joplin, però interpretat per un pianista excepcional que va ser un pilar bàsic del primer moment del jazz, Jelly Roll Morton, que va tenir una llarguíssima relació amb Louis Armstrong com a pianista. Com veieu, la forma de tocar no és la mateixa, és una forma com més alegre, més de bar, de garito, de, en fi, d'anar a passar-ho bé. La segona és una interpretació de James P. Johnson, que va ser el mestre de Fats Waller i que també era un excel·lent pianista. Les dues gravacions, no tinc la data concreta, però són anteriors a 1930, seran de la dècada de 1910 o 1920 com a molt. El ragtime és un gènere que procedeix pues, descans de la comunitat negra als Estats Units, com hem dit, i la veritat és que hi ha una manifestació instrumental privilegiada en el piano, ja ho heu escoltat clarament. El desenrotllament del ragtime va produir-se mercè a la formació de bandes d'intèrprets professionals itinerants pues, que actuaven en els llocs més variopintos, no? Tant com en locals rurals, com en garitos, com en soterrars, bodes, en els vaixells que anaven amunt i avall pel riu Mississippi, etc, etc. I a poc, aquests llocs que anaven tocant, aquests puestos que anaven tenint que treballar per a guanyar-se la vida, anaven escoltant i anaven contactant altres músics i s'anava influenciant, i a poc això anava evolucionant. Thank you. Vull escoltar dues peces. Una és el Black and White, gravada en 1909 per l'orquestra de ball de la Victor, de la discogràfica Victor, i l'altra és The Ragtime Drummer, és de 1912 la gravació i és de la mateixa banda que ha interpretat abans, d'Arthur Pryors. Com veieu, les característiques del rag a poc van complicant-se i, bueno, fonamentalment la qüestió harmònica consistia en que tots els instruments tocaven alhora, hi havia una corneta que feia una línia melòdica principal, un clarinet que normalment feia pues, adornos per darrere i després pues, una tuba o un trombó o una cosa d'estes feia els baixos per darrere i un banjo normalment marcava el ritme o algun altre instrument. Normalment no hi havia una percussió en el sentit modern de la paraula. Thank you. l'èxit definitiu, la popularitat, diguem-ne, avassalladora, va arribar al ragtime amb una gravació feta per la banda militar de la Victor, de la mateixa gravadora que he comentat abans, amb una composició d'Irving Berlin, un compositor que després destacaria en els musicals i en la música de les pel·lícules de Hollywood de gènere, fonamentalment musical també, i es deia Alexander's Ragtime Band. La segona peça, també interpretada per la banda militar de la Victor, era The Memphis Blues. La anterior era de 1911, la gravació, i esta segona és de 1914. Com veieu, bueno, instrumentalment la cosa anava a complicar-se cada vegada un poc més, però encara la base era una sonoritat homogènia, una sonoritat en què els solistes no destacaven. Podia ser més important o menys, més professional o menys l'orquestra, però la base de la música era la mateixa. L'orquestra era la protagonista. Thank you. Els esquemes que he esmentat abans heu escoltat clarament com es repeteixen en les dues interpretacions últimes que acabem d'escoltar, que eren de la New Orleans Frolickers de Johnny Miller i la New Orleans Rhythm Kings, en la que sembla que va estar en algun moment també Louis Armstrong. Com veieu, l'esquema és el mateix, una línia melòdica portada per la corneta, uns adornos per un clarinet i uns ritmes per darrere amb instruments varis, en uns escassos, però sense una percussió estàndard.
Thank you.
Finalment, per a que s'acabi de veure com era l'estil ragtime, hem posat dues peces de la que és, sense cap dubte, la banda més famosa, la banda que va dur a la seva perfecció major, segurament, el ragtime. Era la banda de King Oliver, del que va ser el primer mestre i el, segurament el primer contractador de Louis Armstrong, que feia de segona corneta en la seva orquestra durant molt de temps. Es tracten del Canal Street Blues i el Deeper Mouth Blues, dues gravacions també dels anys 20. Però com realment la qüestió anava complicant-se cada vegada més, perquè la professionalitat que se'ls exigia a les bandes, als llocs que anaven a actuar, demanava cada vegada més perfecció tècnica, varen començar a haver instrumentistes que desitjaven que la seva veu destacara sobre l'orquestra. Així no com en les peces que heu sentit abans, no apareixen quasi allò que s'anomenen breaks, que són moments en què para l'acompanyament rítmic i se fa algun tipus d'adorn, algun solista, ara això començarà a ser ja molt freqüent i fins i tot normalment serà el líder de la banda qui faça els solos, encara que no sols ell normalment. Anem a sentir dos exemples d'això. Thank you. Crec que les diferències estan clares. En les últimes dues peces que hem sentit ja n'hi havia una clara incidència dels solos per part de diversos instrumentistes, no sols de l'instrumentista, diguem-ne, líder de la banda, sinó pues, d'alguns altres. En aquest cas es tractaven de la banda de Jimmy Noon i His New Orleans Band i la banda de Johnny Dodds i Washboard Band. Els dos són dos clarinetistes que també d'algun temps varen formar part d'alguns dels hots de Louis Armstrong. I jo pense que, clar, no se pot acabar un programa d'aquest tipus de música sense escoltar el gran mestre, a Louis Armstrong. Encara que el nom d'Armstrong no apareix en el nom de l'orquestra de ninguna forma, perquè l'orquestra apareix com la de l'orquestra de Zate Singleton, un bateria que va ser el seu company durant molts i molts anys, és evident que la personalitat d'Armstrong està clarament marcada en la corneta que se sent com a solo. És inconfusible i se so. Així que bé, anem a acabar avui amb aquesta peça i continuarem un altre dia seguint les petjades de l'evolució del jazz. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amics de Radio Clara, i fins a l'altre programa dels Camins de la Música.